teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Ja vam dir des del primer dia de la guerra que era evident que aquesta seria també la guerra de la desinformació i la propaganda. Hi ha dos caps mediàtics al capdavant de la guerra, Putin i Zelensky. Els dos saben utilitzar les xarxes socials. Necessiten internet perquè la guerra es vegi a tot el món. Què seria una guerra sense saber-ne res? Però de quina manera s'està fent servir tot això? Quins actors han sortit per sorpresa? No és l'única guerra que hi ha, però hem empatitzat amb aquesta i hi ha un munt de preguntes i per això avui encetem un especial sobre la ciberguerra. Saludem el nostre chatbot. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Totes les guerres són horribles. En aquesta hi ha nous elements. Les criptomonedes podrien aguantar l'economia russa arran del bloqueig. Com ha utilitzat les xarxes Zelensky? També ens preguntem si a Putin li interessa tallar internet. Intentarem també descobrir què estan fent els activistes digitals a la internet profunda.
Tenim a punt un munt de gent, ens envoltem d'expertesa i els tags d'avui són ciberguerra, Anonymous, activisme digital, sobretot ucraïnès, propaganda, internet, criptomonedes, Zelo i Ona Mitjana, la sorpresa. Anem per feina. L'irlandesa Sinéad O'Connor va triomfar amb les seves cançons originals i emocionals. Drink Before the War és una cançó del 1987, inclòs el disc de Lion and the Cobra. Ara la cançó s'ha tornat a buscar i compartir entre les noves generacions després que s'ha inclòs el segon episodi de la segona temporada de la sèrie Euphoria, on es recuperen molts altres temes dels 80 i dels 90, sobretot de la banda In Excess. Serà aquesta la banda sonora per aquest especial sobre la guerra a Ucraïna. Comencem les connexions.
Jorge Carrión, doctor en Humanitats. Col·labora a La Vanguardia i al The Washington Post. Destacar el seu llibre Lo Viral i el podcast Solaris.
Jorge Carrión, hola.
Hola, què tal, com estàs?
Bé, justament volem parlar amb tu del que expliques en un article a la versió en espanyol de The Washington Post, titulat Som davant la primera guerra mundial digital. Per què ho dius, això, concretament?
Ja vam viure, o hem viscut, o estem vivent, depèn del lloc del món on estiguis, la primera pandèmia que ha estat al mateix temps biològica i digital, no? Era la meva tesi al meu llibre Lo Viral, i ara jo crec que estem vivint la primera guerra, que és al mateix temps física i també digital. No només és una ciberguerra, que això ja, bueno, fa temps que tenim exemples de guerres que treballen també amb internet com a camp de batalla, sinó que a més estem en una autèntica guerra cultural que té a veure amb les xarxes socials, que té a veure amb els memes, que té a veure amb la propaganda en l'època de Twitter o de TikTok, que qüestiona el periodisme de guerra, perquè els propis ucranians gestionen més donant la seva versió a través de les seves xarxes que no parlar amb corresponsals de guerra que han de verificar, que han de sotmetre a fact-checking les afirmacions que fan, etc. Per tant, jo crec que podem parlar en propietat de la Primera Guerra Mundial digital, que a més està lliurant a tots els països del món, perquè no hi ha cap país on no hi hagi algun tipus d'implicació virtual, digital, en la guerra.
Parles fins i tot de l'estratègia de defensa digital, no?
Sí, és molt interessant. Tothom pensava que Rússia faria un atac virtual d'espam, de servidors, d'internet molt fort, no? En termes ja clàssics de ciberguerra, però els atacs de Rússia no han estat tan forts com es pensaven. No hi ha hagut el gran atac per internet de Rússia, i en canvi el que sí que hem vist és la gran defensa d'Ucraïna en termes digitals, no? El primer dia, el dia de la invasió física, Ucrània ja va publicar a la seu perfil de Twitter un meme en el qual vinculava Putin amb Hitler, i ahir va publicar un vídeo en el qual es simula com seria el bombardeig de París si no parem els peus, diguem, a Putin, no? Per tant, tenen una estratègia molt ben pensada, molt potent, de comunicació digital i també de guerra de guerrilles digital, no? El ministre de Transformació Digital d'Ucraïna va fer una crida internacional a hackers de tot el món, i hi ha un grup de Telegram que ells coordinen, en el qual no paren d'evidenciar punts febles del sistema de comunicació de Rússia, i es parla de 400.000 hackers, des de aficionats i adolescents fins a persones que es dediquen professionalment a generar amenaces de ciberseguretat per activisme o per professió, que estan lluitant contra Rússia, no? És una mena com del primer exèrcit de hackers, gran exèrcit de hackers de la història de la humanitat.
Altres novetats d'aquesta ciberguerra, d'aquesta guerra, és el que tu apuntes, no? Que l'estan cobrint tant periodistes com creadors de continguts, com youtubers, com persones anònimes a TikTok, no? Fins i tot hi han hagut grans titulars que han identificat com la primera guerra també via TikTok. Conviuen les formes clàssiques i les formes virals.
Totalment, totalment. És exactament la tesi del meu llibre Lo Viral, no? Vam veure que de seguida que va començar la pandèmia, d'una banda, de sobte, els experts en biologia o en virologia es feien grans influencers, no? Hi ha doctors i científics que han guanyat moltíssima audiència durant la pandèmia. També les seccions de ciència dels diaris van guanyar molt de prestigi i molt de seguiment, però va néixer també un compte de Twitter molt divertit en el qual el virus parlava en primera persona i feia broma, i també es va fer viral, no? La ironia i l'humor vinculats amb la pandèmia, i al mateix temps les fake news i les teories de la conspiració es van multiplicar d'una forma increïble, no? Llavors jo a Lo Viral parlava d'aquesta mena com de convivència de formes clàssiques, no? Periodisme, experts, ciència, i formes virals com la postveritat o com els memes, no? El mateix està passant ara mateix aquí, amb una gran diferència, i és que la pandèmia va néixer a Xina, i per tant, diguem que la influència cultural dels vídeos de TikTok xinesos o dels memes xinesos tenia una penetració mínima a Occident. El mateix va passar amb Síria, no? Síria també, evidentment, va generar tota una explosió de qüestions digitals i de discursos virals, però molts eren en àrab i també tenien menys penetració en el nostre ecosistema mediàtic. I, de sobte, a Ucraïna el que passa és que molts dels continguts són en anglès i estan a Europa, no? Llavors, de seguida, hi ha hagut molta penetració, i TikTok, que quan va néixer la pandèmia a Occident era una xarxa que naixia, no? Que encara no tenia molta repercussió, ara ja és una xarxa madura, molt sòlida en els països occidentals, i per tant de seguida hi ha hagut una gran penetració que en molts casos ha estat traumàtica, no només per les figures protagonistes d'Ucraïna, sinó també per nosaltres, no? Perquè de sobte tu estaves seguint a una persona perquè era molt guapa, perquè era molt simpàtica, o perquè era molt glamurosa, i de sobte aquella mateixa persona està fent còctels molotov, no? Llavors l'impacte emocional d'aquest tipus de transformació tan ràpida ens ha fet pensar, bé, i si ens passa a nosaltres, no? I si d'aquí a 4 dies també estem amb la mateixa tesitura. I jo crec que l'impacte emocional, per tant, ha estat molt més fort que en el cas de la pandèmia o de Síria, que són precedents clars d'aquest mateix tipus de fenomen.
També hi ha humor de la guerra, no? I això de quina manera estem intentant buscar informació, connectar-nos amb el que està passant, i t'apareixen memes irònics, sarcasme, o sigui, moltes coses passades de volta, eh? No sé si tothom ho pot digerir igual.
Clar, clar, clar. O sigui, els mitjans de comunicació, el que hem anomenat el paradigma clàssic, té un codi deontològic, té una tradició, té unes formes de regulació molt fortes, té un sistema editorial, etc. I, per tant, de sobte, doncs, posar en portada d'un diari segons quina imatge no és possible, o que un editorial còmica, irònica, d'un humorista gràfic tampoc sigui viable, no? En canvi, internet no té aquest tipus de fronteres, i de fet el que està passant és molt interessant, perquè el que Facebook o Instagram han fet, segons sembla, perquè no és res oficial de moment, és permetre el discurs de l'odi contra Putin. O sigui, estan canviant les seves fórmules de control editorial de la pròpia xarxa social i de moderació, no? I de sobte hi ha, bueno, imatges de crida, no?, a un cop d'estat a Rússia o a matar a Putin, i al mateix temps, doncs clar, si anem a l'àmbit de la pornografia, estan passant coses horribles en els servidors i en les webs de porno. Si anem a la deep web, ja ni et dic, no? O sigui, tot el que és una guerra que és horrible i monstruosa, i en aquest cas és una guerra molt salvatge amb pocs precedents en les últimes dècades, internet ho està amplificant d'una forma brutal, i els límits de l'horror físic es multipliquen en l'àmbit també digital. Però al mateix temps, bueno, hi ha un debat, hi ha una consciència fortíssima, no? O sigui, si tu compares el que va passar amb Iugoslàvia, que va ser una guerra que es va donar en el paradigma clàssic de la televisió i dels mitjans de comunicació de premsa escrita, ho compares amb Ucrània, evidentment no hi ha color, no? No sé quan durarà això, no sé si serem capaços d'estar conscienciats i afectats tant de temps. Ja veurem si la guerra es queda allà, què passa, i si malauradament passa les fronteres, si tot canvia, no? Com és la nostra reacció. Però ara mateix em sembla que no hi ha cap precedent d'una guerra que en tan pocs dies hagi provocat tanta indignació global i tanta gent preocupada, interessada, involucrada amb el que està passant en un país que no és el teu.
Totalment, costa moltíssim de digerir, i per això ho hem d'anar explicant a poc a poc i anar intentant entendre aquesta nova manera de comunicar-nos, perquè és evident que és emocional total, no? És a dir, que pot afectar l'estat d'ànim de qualsevol. Gràcies, Jorge Carrión.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Mercè Molist, periodista independent, pionera digital, especialista de la web profunda.
Mercè Molist, hola.
Hola.
Anonymous diu que li ha declarat la ciberguerra al govern rus, però de moment hem vist atacs de baixa intensitat, no?
Sí, bueno, a veure, aquí el primer que hauríem de saber és que Anonymous ja fa bastants anys que hi ha pocs hackers a Anonymous. Anonymous ara mateix està pres pels serveis secrets i policials i militars dels diferents països. I, bueno, hi ha canalla que s'hi afegeixen, però els veritables hackers estan en grups de hackers separats d'Anonymous. I, com a molt, ho fan servir per difondre les accions que fan.
De fet, han tallat les emissions de les teles russes, han posat imatges de la guerra. Llavors, quin és el paper dels hackers en aquest conflicte, Mercè?
Bueno, Anonymous el que està fent, sobretot, són atacs de DDoS, que són tombar web, i fer propaganda, també, com van fer amb tallant les emissions de les televisions russes, o han creat una eina que envia missatges per telèfon a gent aleatòria a Rússia, i diuen que ja n'han enviat 7 milions. Clar, tot això s'ha de posar en quarantena. La consultora Checkpoint ja va dir que està ple de fake news, que es parla molt de que han robat bases de dades del Ministeri de Defensa rus o d'una central nuclear, i la majoria d'aquestes accions són falses. S'estan utilitzant documentació antiga o documentació falsa.
És evident que hi ha una ciberguerra. Què estan fent els ciberdelinqüents?
Sí, també hi ha coses que s'estan fent, que s'han fet, que sí que són certes, almenys que per mi jo les considero certes, com per exemple un grup rus de ciberdelinqüents els hi van robar milers de xats interns, el codi font del seu malware i informació del grup. Llavors això, per exemple, sí que trobo que és cert. O, per exemple, en el fabricant d'armes bielorrus Tetraer, els hi van robar 200 gigabytes de correus electrònics. Llavors, amb aquesta informació es pot estudiar i es pot treure informació per la guerra.
Qui són els hackers prorussos, l'equivalent Anonymous que tu ja apuntaves?
A veure, no tenen un nom, no estan organitzats en grups, no ha sortit cap grup que digui nosaltres som els que fem la ciberguerra russa, però sí que s'han conegut algunes accions. Una d'elles, que és bastant important, és que just el dia que va començar la guerra hi va haver un atac contra desenes de milers de terminals de satèl·lits i van aconseguir fer malbé alguns satèl·lits d'Eutelsat. Els satèl·lits estaven sobre Ucraïna i Alemanya, sobretot.
Una mica l'objectiu d'aquests ciberdelinqüents que apuntem és, per exemple, acabar tallant internet a una banda i l'altra, o quin, concretament?
Bueno, sí, o sigui, a Ucraïna sí que algunes de les ciutats que estan assetjades s'ha vist que els han tret internet, o sigui, han anat amb els proveïdors d'internet, els han atacat i aquí s'acaba la història d'internet. I després, per la part de Rússia, ja fa temps que el govern rus està preparant la desconnexió d'internet de Rússia.
Clar, de moment ja qui està desconnectada és la Xina, Iran i Rússia. Putin voldria també, no?, fer la seva internet i estar tancat,
sí,
respecte a l'altre món, no?
Russa. Sí, exacte, fer la seva muralla Xina, però la muralla russa.
Tu creus que Rússia té capacitat per poder tallar internet, per exemple, a Ucraïna?
No, perquè hauria d'atacar molts punts. És difícil. Precisament, internet va néixer com una xarxa que enrutava la censura. O sigui, si ho talles per un cantó, internet pot sortir per un altre cantó. Llavors, és molt difícil tallar internet de tot el país.
I què està passant a la web profunda, tu que hi ets? Has detectat alguna cosa, Mercè Molist, arran de la guerra, o alguna... Tu que ets, investigues a través d'aquí, també, no?
Bueno, Tor, que és on hi ha la web profunda, doncs ha estat censurat a Rússia. Llavors, ara, la gent de Rússia, si volen accedir a Tor, ho tenen difícil. S'han creat ponts perquè puguin passar, però aquests ponts són destruïts. Vull dir que també en el món virtual també s'estan destruint ponts. El que passa que són ponts de Tor. I llavors és una mica difícil per la gent de Rússia poder accedir a Tor i, per tant, poder accedir, per exemple, a Twitter, que ha obert un servei que pots accedir-hi a través de Tor, doncs és difícil.
Han proliferat les descàrregues d'aplicacions entre els ucraïnesos per poder-se comunicar entre ells, com FireChat, però...
El que passa que cal dir una cosa, que hi ha també una ofensiva per part dels russos, que és ofertar, anar a Telegram i ofertar programes d'aquest tipus, dir baixeu-vos aquest programa o baixeu-vos programes per fer atacs de denegació de servei. I llavors, quan es baixen el programa, resulta que té un malware. Llavors s'ha d'anar molt de compte en baixar-se aquests tipus de programes, també. S'han de baixar de llocs oficials, i perquè s'està fent aquesta ofensiva, també.
Als últims temps, l'activisme s'ha fet via Telegram, però, de fet, Telegram és una aplicació que va néixer a Rússia, no?
Bueno, és originari de Rússia, però estan brallats amb el govern rus. Si el govern rus volia agafar el control de Telegram i ells van dir que no i inclús van marxar del país, o sigui que no estan vivint ni en el país la gent de Telegram.
De totes les coses que tu has arribat a veure, que tu sempre estàs molt pendent, no?, dels ciberdelinqüents, del tema hacker, has vist alguna cosa nova en aquesta guerra que no haguessis vist abans?
No, la veritat que no. S'està seguint molt el mateix que es fan amb els altres. O sigui, s'han volgut fer algunes coses originals a nivell de propaganda. Per exemple, es deia que aprofitar allà que vas en un restaurant i poses si t'ha agradat o no t'ha agradat el restaurant a Google, doncs posar-hi missatges a favor d'Ucrània, però Google això ja ho va tallar de seguida perquè va dir que això és per posar missatges sobre restaurants i no sobre Ucrània.
És a dir, que hi ha hagut intents, però no han fructificat perquè...
Sí, però no han fructificat, no.
Estan tots tallats. Mercè Molís, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies.
Vale, a tu.
Simona Levi, activista i docent. Codirigeix un postgrau sobre tecnopolítica i és fundadora d'Xnet.
Simona Levi, hola.
Hola, bon dia.
Simona, en quin bàndol diries que hi ha més ciberactivistes i més poderosos i experimentats, el rus o l'ucraïnès?
Crec que els dos bàndols les característiques són prou diferents. Jo crec que el que està fent Zelensky a nivell de xarxes socials, i no només Zelensky, el bàndol ucranià, és molt, molt, molt interessant, és molt lliure, és molt realment d'una forma realment de la guerrilla de les comunicacions de les xarxes, en el sentit que cada ucranià pot participar i estan vehiculant tota la informació que la pròpia societat civil està recollint. Evidentment, el bàndol rus, que treballa molt també en tema d'informació, és tot més centralitzat, ja és menys lliure el tipus de comunicació que s'està... Jo segueixo un canal de Telegram que es diu Ukraine Now, que és en molts idiomes diferents, i estan fent un treball realment de minut a minut fer arribar tota la informació que des de tot el territori està recollint la pròpia gent, que cada persona és un periodista, diguéssim.
Fa uns dies explicàveu a Xnet que el grup de drets digitals de Rússia, Roskoms, Boboda, ha fet una declaració en contra de desconnectar Rússia dels serveis en línia.
Sí, això és sorprenent. Hem de pensar que, però, Ucraïna té una molt bona xarxa i al mateix temps nosaltres, amb moltes altres entitats internacionals, com ara Access Now, que és una mica la seva especialitat, acabem de firmar una carta i una declaració institucional al president Biden perquè no es talli internet. És una cosa molt important que mantenim l'internet com una eina universal igual per tots i que no creem l'internet rus, l'internet xinès, l'internet europeu occidental, l'internet, perquè si no perdem la característica principal, que és una de les coses que ha permès també que hi hagi dissidència en molts països on no pot haver-hi, no? I la tendència dels estats autoritaris, ara Iran, Rússia, etc., Xina, és la de fer l'internet rus, no? Ja s'està parlant de l'internet rus, és de fer un internet dirigit per cada govern, diguéssim, i és trencar internet per sempre. Per la qual cosa això no ajuda a ningú i és important que la circulació, que la informació circuli librement.
Tu creus que hi ha una ciberguerra?
Sempre hi ha una ciberguerra i sempre la guerra sempre s'ha fet a nivell d'infraestructura i a nivell d'informació, no? El ciber engloba infraestructura i informació, però les guerres sempre es fan amb propaganda per una banda i en atacar les infraestructures.
Des de l'activisme digital, i ens ho apuntava també el Jorge Carrión, us esteu fixant molt en el que s'està fent entre els ucraïnesos, no? I entre Zelensky també. No,
realment, el que està fent Zelensky d'informar molt bé i el bàndol ucranià d'informar molt bé és molt útil, perquè hem de pensar que la quantitat d'informació generada per el bàndol rus és ingent i efectivament els sers humans necessiten tranquil·litat i en realitat el nostre cervell necessita simplificar coses complexes per estar tranquil. Per la qual cosa, idealment el que ens agradaria és pensar que tothom és dolent i que aquesta guerra doncs, és problema d'altres. No? I la desinformació no ens vol convèncer de res en particular, però cada bàndol vol convèncer que l'altre és dolent perquè tothom tenim menys solidaritat per un dels bàndols. I la campanya que s'està fent monotemàtica i molt maniqueïsta, dient que Zelensky igual nazi, és absurda, però serveix per generar aquest dubte d'aquest esforç que estem fent d'intentar fer alguna cosa per a Ucraïna, que ens relaxem, no? Que el deixem córrer perquè, de fet, potser no és tan bon com sembla. segurament tot és més complex, no? Ningú Clar. És completament bo i completament dolent, però el que és evident és que hi ha una agressió d'una superpotència contra un estat molt més petit, i això és terrible en general, vull dir.
Clar, hi ha unes xarxes que polaritzen moltíssim, no? Que ho hem parlat altres vegades, Simona, que és o una cosa o l'altra i que no hi ha mitjos, no?
Exacte, la funció, no? com tu deies, la funció de les fake news és reduir l'esforç, fer tant soroll que ja, com tu no saps bé la informació, doncs ja no et mulles i ja te retires de qualsevol lluita que qualsevol persona està duent a terme. Però jo crec que la feina que està fent Ucraïna, encara que certament, no? Els nostres mitjans, com han escollit bàndol, està bé que l'hagin escollit, però que nosaltres segurament també rebem informació molt filtrada. Però la cosa que és interessant i que és gràcies a l'internet és que realment podem veure gairebé en temps real la comunicació des de la població d'Ucraïna, i això és una cosa fonamental i que ens dona internet i que ens permet tenir un tipus d'informació que mai abans havíem tingut, amb molt menys filtres que el que sempre les institució posen a qualsevol informació que arriba a la ciutadania.
Hi ha una cosa que sorprèn, que és el fet de Rússia com a potència mundial en la guerra electrònica. Escrivia fa uns dies al País el Jordi Pérez Colomer que Rússia, que és una potència mundial en aquesta guerra electrònica, ha menyspreat aquesta faceta de moment a la seva agressió contra Ucraïna i que els experts en ciberseguretat estan fins a cert punt sorpresos i es demanen el per què, no? Semblava que Rússia pogués ser molt més forta que Ucraïna també a nivell digital i no està sent així.
No està sent així i realment, no, tothom m'ho diu, no, que realment el que no s'esperava Putin és una resistència tan extensa, no? I doncs és a tots els nivells, també al nivell de contrainformació. O sigui, tu pots tenir un servei d'informació extremadament potent i coordinats, però si 40 milions, que no són 40 milions, però si una gran part de la població està fent contrainformació, això és molt difícil també de retenir. I aquesta és la força que fa, bueno, a tots els nivells, no només en el tema digital. Ho estem veient, que aquesta resistència que no s'esperaven és una resistència sobre tots els terrenys, també al terreny digital. I de qualsevol persona, no només de l'exèrcit o del govern. I hem de dir que tenir a un president com Zelensky, que està fent un tipus de comunicació tan impactant i tan impressionant, tan propera, fomenta molt que tothom s'involucri en la comunicació. I no sé si els oients han vist algun vídeo de Zelensky, probablement sí, però aquest tipus de vídeo que el president es comporti com qualsevol ciutadà ajuda molt a mantenir l'ànim i a fer sentir que qualsevol persona és útil. Que no has de ser un soldat, un galardonat, un president, sinó que tu pots ser útil.
Doncs moltíssimes gràcies, Simona Levi. Ens has obert els ulls amb un munt de coses. Moltes gràcies. Una abraçada, Simona.
Una abraçada. Gràcies.
El pop-up amb aquest especial descobrint quins són els elements que ens fan dir que és la primera guerra mundial digital, un munt d'informació i envoltats d'expertesa. Avui, a la consulta a 2:15, us estem preguntant des de primeres hores del matí, a Twitter, a Facebook i a Instagram, has fet servir algun cop Zelo o FireChat? Va, fem una petita pausa, us explicarem què són aquestes aplicacions i quin ha estat el rànquing de les més baixades en guerra.
Especial Pop-up. La guerra a Ucraïna també és digital.
Especial Pop-up amb Mariola Dinarès.
Especial Pop-up. La guerra a Ucraïna també és digital.
La consulta de 2:15.
Has fet servir algun cop Zelo o FireChat? Aquesta és la pregunta que us fèiem, perquè si no sabíeu de què anava, doncs connectéssiu amb el pop-up i us ho explicarem, aquestes dues aplicacions que sempre en època d'emergència, en època de guerra, es disparen en el seu ús. I ara descobrireu per què. Sílvia Creus, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
La majoria ens diuen que no, a xarxes.
Sí, a Facebook, per exemple, tothom diu que no, a Instagram el 98% diu que no i a Twitter el 91%, és on més ho coneixen, però tampoc no massa.
Bé, els que fa molt de temps que ja ens esteu seguint al pop-up sabeu que havíem explicat ja Fire Chat, sobretot es va fer servir també arran de l'1 d'octubre, en què es buscava poder-se connectar sense internet. Fem un repàs ara, Sílvia, a Ucraïna. Les aplicacions de comunicació més baixades són Signal, Telegram, Zelo, Walkie Talkie, Fire Chat o Bridge Fi. Explica una mica, per exemple, Signal, què és?
Sí, doncs destaca pel xifratge d'extrem a extrem per mantenir la privadesa dels xats, aquesta és força coneguda aquí ja.
En
i Telegram, per exemple, sí, no ofereix xifratge d'extrem a extrem per defecte, permet als usuaris habilitar manualment una funció de xats xifrats. Això sí, només cal obrir el perfil d'un contacte, prem el botó més i triar l'opció d'iniciar un xat secret. Uh-huh.
Bé, com dèiem en totes les entrevistes que han fet els especialistes, no, que Telegram encara continua sent el canal on es fa molt més activisme, no? Bé, parlem d'aquest de Zelo, escrit amb Zello, que és una mena de conversió del telèfon en walkie-talkie, no?
Sí, és una app que permet mantenir converses privades encriptades d'extrem a extrem. Per parlar amb altres usuaris només cal deixar pulsat un botó a la pantalla. Això sí, cal tenir internet.
Sí, molt important, cal internet. Hi ha gent que es pensa que és un walkie-talkie i directament va amb una altra tecnologia, no va a internet. El que no cal internet és FireChat, no?
Sí, que és una aplicació mòbil desenvolupada per Open Garden que utilitza la creació de xarxes sense fils en malla per connectar smartphones via Bluetooth, Wi-Fi o la tecnologia Multi-Pair Connectivity d'Apple sense tenir connexió a internet en connectar-se de manera peer-to-peer.
Clar, per exemple, en una ciutat ha d'haver-hi el 5% que tingui descarregat el FireChat perquè pugui funcionar, perquè com que va a través de Bluetooth ha d'haver-hi diverses persones que fan malla i que es pugui anar connectat, una mena d'internet sense internet via Bluetooth. BridgeFi també és una de les descarregades en aquesta guerra.
Sí, en aquest cas és una aplicació que permet enviar missatges encriptats sense internet fins a 100 metres de distància i s'ha de fer en aquest cas amb Bluetooth.
Va, anem a fer crònica de xarxes relacionats amb el tema que estem fent avui, aquest especial de l'ofensiva russa a Ucraïna. Avui és notícia que YouTube s'ha afegit a la censura de continguts prorussos.
Doncs sí, ha eliminat els canals de Russia Today a tot el món amb més de 10 milions de subscriptors totals. Periodistes conegudes vinculades a aquest mitjà com Elena Villar o Anna Afinogenova denuncien el tancament dels seus canals fruit d'anys de feina, diuen, i amb milers de subscriptors, alhora que Instagram i Facebook diuen que permetran temporalment continguts que incidin a la violència contra els russos. YouTube també ha suprimit el documental d'Oliver Stone, Ucraïna en flames, del 2006, que acusa els Estats Units i l'OTAN de participar al cop d'estat a Ucraïna del 2014.
Davant d'això, algunes plataformes de vídeo es posicionen com a alternativa.
Per exemple, Odyssey, que diu en un tuit: YouTube ha començat a bloquejar, censurar mitjans de notícies i canals com mai abans s'ha vist a la història de la tecnologia. A Odyssey, la nostra bandera és universal i lliure. Vine amb nosaltres. També la plataforma Rumble, que arran de la supressió d'aquest documental d'Oliver Stone, piulava: creiem que el públic ha de decidir què veu i no els executius de Google. Estem orgullosos d'anunciar que els productors han penjat la pel·lícula a Rumble, cosa que permetrà veure-la a qualsevol persona que ho vulgui.
El que sí trobem a la xarxa són negacionistes de Putin?
Sí, gent que diu que Putin hauria estat assassinat per la CIA i l'MI6 l'any 2015 i substituït per un o diversos dobles. Els defensors d'aquesta teoria l'analitzen i tracten de demostrar-la amb desenes de fotos i canvis destacats en el físic de Putin, no només a la cara, sinó també a les mans, la manera de caminar, l'estructura del crani i aparents incongruències, diuen ells, com ara que abans, diuen, parlés alemany i ara faci servir traductor. O el divorci de la seva dona, Lyudmila Putin, de qui circula per internet una suposada entrevista on diu que, efectivament, el seu marit fa temps que és mort. Ho trobareu tot en un fil al compte aquí ahora, @acuahora1, entre altres
llocs. Doncs ja veieu que s'ha de navegar també amb peus de plom. Fem una petita pausa i encara hi ha més sorpreses d'aquesta primera guerra mundial digital.
Especial pop-up. La guerra a Ucraïna també és digital.
Amb Mariola Dinarès.
Especial pop-up. La guerra a Ucraïna també és digital. Yeah, 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 yeah.
never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I never met nobody like you.
Aquesta és la cançó principal de la nova pel·lícula d'animació de Pixar, Disney Red, parla de les emocions. Ha rebut molt bones crítiques, hi ha sororitat i uneix famílies. La cançó principal la produeix el compositor i arranjador suec Ludvig Göransson, que ha treballat en bandes sonores com Creed i Venom, i qui canta és el nord-americà Phineas O'Connell, el germà de Willie Eilish. A la pel·lícula és la cançó que canten la boy band Four Town. Avui dediquem el pop-up a parlar dels elements que ens fan dir que la que estem vivint és la primera guerra mundial digital. Tinc moltes ganes de parlar amb qui a Twitter, el podeu seguir com @radiohacking, guerra i ona curta, i connectem.
David Marugán, consultor de seguretat i radiocomunicacions.
David, hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
David, hace unos días hacías este tuit: comienzo de la emisión en onda corta en idioma ruso de Radio Exterior de España. Se anunció, se trata de emisiones hacia Ucrania y Rusia para llevar noticias en caso de cortes en las comunicaciones en estas zonas, ¿no? Es como sorprendente, ¿no?, que en la era digital vivimos en un mundo hiperdigitalizado, pero se tiene que volver atrás en casos como este.
Sí, bueno, de todas formas también hay una falsa percepción, porque la onda corta seguía viva, o sea, BBC y otras muchas cadenas estaban ya emitiendo en onda corta desde hace muchísimos años, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que ocurre es que la gente en general tiene acceso, por suerte, a estos medios que llamamos desde hace 30 años nuevas tecnologías, pero bueno, en realidad a Internet. Pero sí que hay mucha parte de la población, según los datos de la ITU, de la ONU, que no tienen acceso a Internet. Entonces, onda corta se convierte en un instrumento importante, ¿no?, para hacer llegar la información en caso de cortes en las infraestructuras de comunicaciones tradicionales, ¿no?, como Internet.
O sea, podríamos decir que la onda corta es más... O sea, no sé si la palabra es segura, pero sí menos débil que Internet, ¿o no se puede desconectar la onda corta?
Es difícil, porque es complicado. Sí se puede intentar. De hecho, países como China, supuestamente, tienen sistemas de lo que llamamos radio jamming o interferencias intencionadas, como el Fairbreak chino, que es un sistema que lo que intenta es censurar a través de interferencias intencionadas emisiones de Radio Free Asia, de la BBC o de emisoras que no son acordes a su ideología. Sí se puede, pero es muy costoso y es muy complicado. Sin embargo, Internet, como vimos, por ejemplo, en Egipto con Mubarak en 2011, pues el cerrojazo de Internet en esas revueltas de la primavera árabe se produjo de un día para otro y de forma mucho más sencilla, porque al final Internet son tuberías y grifos, ¿no? Y quien tiene el poder sobre esas tuberías y grifos a nivel legal o a nivel incluso violento, ¿no?, a través de ataques, pues puede hacerse fácilmente con el control de las mismas.
Sí, es lo que decía Simona Levy, ¿no? Es la infraestructura, no el contenido, pero supongo que es una manera de evitar la censura rusa.
Sí, efectivamente. Vemos la BBC, que está emitiendo de forma especial para este conflicto, Radio Exterior de España también, porque es muy complejo el censurar o el evitar, ya digo, en estos territorios, porque el emisor está situado a miles de kilómetros, entonces no es fácil para nada el poder evitar esas comunicaciones. Es mucho más resiliente, vamos a decir, que Internet.
A lo largo de la historia, una guerra ha servido para un invento, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se inventó el teléfono móvil, ¿no? No sé si todo lo que está pasando podemos pensar que vamos a inventar alguna cosa tecnológica. Claro, viendo que vamos a recurrir a la onda corta, es como sorprendente, ¿no?
No, pero ya digo que es una falsa percepción. Tenemos que tener en cuenta que onda corta, aunque a la gente le suene algo antiguo de sus abuelos, en realidad cientos de comunicaciones críticas, como comunicaciones militares, por ejemplo, rusas y ucranianas, y de todos los ejércitos del mundo, navegación aérea, comunicaciones marítimas, radiodifusión internacional, se producen en onda corta. Lo que ocurre es que hemos perdido el foco de esa onda corta y bueno, pues la gente que sí que estamos en relación con estos medios sí que lo hemos mantenido, pero no es popular, pero realmente en onda corta se cuecen muchas cosas, no es una cosa tan antigua como la gente le pueda parecer, sino todo lo contrario, ¿eh?
Sí, sí, tenéis que mirar el timeline de David Marugán, Radio Hacking, y vais a ver todo eso que indica. También ha sorprendido, hemos visto por redes muchas imágenes que se cree que pueden ser reales, de soldados rusos con walkies muy sencillos. ¿Esto ha sorprendido?
Sí, 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 ha sorprendido. Yo siempre he recibido la misma foto, fotos muy similares de unos walkie-talkies de bajo coste chinos, de unos 20 euros, típicos que compras en AliExpress. Pero bueno, tampoco tenemos que dejarnos llevar por esa idea, ¿eh? Porque realmente es bastante sorprendente que la equipación oficial de un ejército como es el ruso, que se supone que es una de las primeras potencias mundiales en guerra electrónica, estén equipando a sus soldados con estos aparatos de forma masiva. Sí es cierto que podría ser que de forma irregular o de dotación no oficial. Esto ocurre en muchos ejércitos, ¿eh? No en ejércitos de países muy desarrollados que utilizan unos walkies de bajo coste, digamos, de manera informal, pues para evitar burocracia o por temas operativos, para comunicaciones no críticas. Pero también se puede barajar que no tengan algún problema logístico y tuvieran que recurrir a estos aparatos de bajo coste. A mí, la verdad, que me sorprende muchísimo, ¿no? Pero bueno, ahí están las fotos y tenemos que darle la credibilidad que cada uno le dé, ¿no? A
sí, esta sí. Información. Es difícil esos días, ¿no? Ir buscando la información. Por eso hoy llamamos a gente que tiene crédito. Gracias, David Marugán. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Una de les sorpreses, preparar-la una mitjana per si de cas. L'altra sorpresa, les criptomonedes. Les criptomonedes també estan jugant un paper molt important en aquesta guerra, no només com a alternativa als sistemes bancaris actuals per saltar bloquejos, sinó també com a manera de reunir diners sense intermediaris pel govern ucraïnès o pel moviment solidari que estan aglutinant. Fem l'última connexió d'aquest especial.
Luz Parrundo, directora del Departament de Finances i Control de la UPF, experta en tecnologia blockchain.
Luz Parrondo, hola, com estàs?
Hola, bones. Però només dir-te que sóc del Departament de la UPF Barcelona School of Management, no de la UPF, que aquest té un altre director.
Ah, molt bé, molt bé. O sigui, t'hem posat un altre càrrec. Bé, ja està. Luz, escolta, la decisió de Putin d'envair Ucraïna l'ha portat a moltes sancions de la Unió Europea, gran part econòmiques, com excloure els grans bancs russos del sistema de transaccions econòmiques. Això es fa amb l'objectiu de colpejar al màxim la seva economia, tot i que sempre hi ha hagut diferents formes d'evitar sancions, com tenir un propi sistema de transaccions, o tenir acords amb països com la Xina, l'existència de les criptomonedes. Ha provocat un canvi de paradigma en situacions de conflicte? Com ho veus?
Bueno, tampoc diria jo que un canvi de paradigma, però sí que, diguéssim, dificulta. Com, és un altre sistema que, com tu bé dius, perquè mira, estic escrivint precisament d'això, sempre han hagut maneres d'evitar o d'apaiguejar aquestes sancions. I, per tant, no les evita, perquè les sancions encara tenen validesa i es pot aplicar, però sí que és veritat que les limita una mica. I les limita sobretot des del punt de vista en el que es fan servir els sistemes descentralitzats. És a dir, que els Estats Units i Europa té poder de dir als bancs i als les plataformes i els exchangers centralitzats, com Binance o com Coinbase, els hi pot dir, sisplau, feu el bloqueig a Rússia. I ells s'avenen, és a dir, n'hi ha plataformes blockchain i plataformes de criptos que, evidentment, estan a favor de mirar de col·laborar en aquest bloqueig. El problema, diguéssim, més radica quan no existeix una empresa o algú a qui dir-li, no directament, fes la sanció. Per exemple, si pensem en Bitcoin no n'hi ha un CEO o no n'hi ha una empresa, un interlocutor vàlid en el que jo pugui adreçar-me i demanar una col·laboració en un bloqueig. Llavors, aquí, sobretot el món descentralitzat, és el que tenim més dificultat a l'hora de posar barreres. Podem posar totes les barreres del món als punts de connexió, diguéssim, d'aquests sistemes descentralitzats en el món físic, amb quan tu vols tornar a passar a euros o a rublos, o saps, quan vols tornar a tenir una moneda fiduciària, i aquí és on més efectivitat podrem tenir a l'hora del bloqueig, però sempre que es quedin en el món de la cripto i el món descentralitzat de cripto, aquí tenim poca opció a bloquejar en aquest món descentralitzat.
Obert rus per viure només amb criptomonedes?
Depèn, o sigui, si el que vols anar és a comprar el pa, no. evidentment, però les grans fortunes i els grans pagaments a entitats grans, que és el que estem fent. Ara mateix nosaltres el bloqueig no està posat a l'individu, al ciutadà. I, evidentment, els sistemes de criptos no estan bloquejant el ciutadà. Això directament ja ho han dit Coinance i Binance. No estan bloquejant el ciutadà, estan bloquejant les institucions que tenen la sanció. I aquestes institucions són institucions potents que maneguen molts milers de dòlars o de rublos, i per tant, en el seu món, jo crec que sí que tenen una possibilitat de, evidentment, de circular dintre del món cripto sense tenir que sortir. Jo ja conec empreses no tan grans, empreses aquí, que es mouen només amb criptomonedes a l'hora de pagar i cobrar. Evidentment, no una persona no convencional, però jo crec que sí que n'hi ha altres entitats que sí que ho poden fer.
I pel que fa a Ucraïna, també bé, s'ha vist que s'estava fent com finançament solidari a través de criptomonedes, no?
Exacte. I a mi, bueno, les dades que maneguem fins ara són uns 50 milions que han arribat a recaudar d'una manera molt més àgil. O sigui, el que dona aquesta tecnologia, que no deixa de ser un intercanvi persona a persona, com antigament ha sigut l'or o ha sigut el metàl·lic, no? O sigui, tu vols, si vols evitar les sancions o vols evitar qualsevol tipus de bloqueig en els bancs, doncs tu fas servir els diners en un maletí, no? Que és el que es feia abans. Ara què fem? Ara, en comptes d'en un maletí, aquests diners metàl·lics els podem tenir dintre d'un pen o els podem passar amb una transferència en segons. Llavors, tota aquesta possibilitat que et dona que aquest metàl·lic digital viatgi a una velocitat molt més gran i molt més eficient, el que et fa és que aquesta capacitat que tu tens de saltar-te, diguéssim, els bloquejos, no només Rússia salta el bloqueig, sinó que també Ucrània es pot, Ucraïna, en aquesta sort, perdona, pot evitar que els, bueno, que s'intercepti
aquestes ajudes. Doncs moltíssimes gràcies, Ruth Parraondo. Se'ns ha acabat el temps, però s'ha entès tot clarament. Gràcies,
perfecte,
una abraçada.
Gràcies.
I vosaltres demà a la una més pop-up. Adéu-siau.